Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar. Si es que tú te...
Cugat Noticias.
Salutacions. El nombre d'aturats a Sant Cugat al febrer és de 3.728 persones, 4 menys que al gener. Aquestes dades suposen una reducció intermensual del 0,1%. El concurs per emprenedors Youth, amb seu local al Sant Cugat Trade Center, ha seleccionat 16 joves santcugatencs per al programa 2015. Els guanyadors aconseguiran finançament, viatges a Silicon Valley i beques per al Fòrum Impulsa. La companyia Grífols, amb seu a Sant Cugat, s'ha convertit en l'accionista principal del Cajest després d'adquirir el 45% del seu capital per 37 milions i mig de dòlars. Les empreses treballaran ara la investigació del deteriorament cognitiu associat a l'edat i altres malalties del sistema nerviós central, com l'Alzheimer. I l'Ajuntament ha invertit en els últims 4 anys més de 4,8 milions d'euros en el manteniment de voreres i asfalt en 200 punts de la ciutat. Aquests treballs també inclouen accions com l'arranjament d'escocells i l'adequació de passos de vianants adaptats. I en esports, el golfista santcugatenc Ibo Giné inicia la setmana vinent la temporada amb dues proves de l'Eco Tour, circuit escandinau que es disputa al PGA de Caldes de Malavella amb l'objectiu d'agafar ritme a la competició. I Sant Cugat ha experimentat un fort creixement en la pràctica de l'esport de veterans. Gran part dels clubs compten amb equips formats per esportistes que volen seguir en actiu, com és el cas del rugby Sant Cugat i l'handbol Sant Cugat, o d'esportistes com l'atleta Manel González. Res més fins ara. Actualitzem d'aquí una hora amb més informació i constantment a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo durant aquesta aventura en el programa de Societat Digital 21E. Ens acompanya també, com sempre, el millor tècnic de so, el Nacho Delgado, a l'altra banda del micròfon. Durant el programa d'avui tractarem temes com les apps per una nova cultura, la e-cultura i les TIC, la negociació win-win, guanyar-guanyar. Parlem del mobile i moltes altres coses. Tenim entre nosaltres la Mara Balestín, el Ferran Donyata i el Jordi Llong, que ens ajudaran durant aquesta secció. Moltes gràcies a tots i benvinguts.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Bé, doncs, un esdeveniment que està molt dins aquesta setmana a la ciutat comtal, Barcelona, és el Mobile World Congress, un esdeveniment pioner a nivell mundial que compta amb gent d'arreu del món i podríem dir que és el punt de connexió entre diferents empreses i la innovació que porten des del seu país. Un dels temes principals d'aquest congrés són les aplicacions mòbils, que podríem entendre les aplicacions com dispositius mòbils que s'estan expandint a un ritme vertiginós a causa de la gran acollida als smartphones i les tauletes digitals. Hi ha una frase que diu: innovar és trobar solucions diferents a problemes comuns, que a mi personalment m'agrada molt. Abans les apps eren eines més senzilles que ajudaven en l'enviament de missatges només o descarrega de coses, etc. Ara, gràcies a aquests programes, personalitzem segons les preferències que tingui l'usuari. Tot i així, les apps no només han conquerit l'usuari, sinó que les empreses, totes avui en dia, en formen part i en tenen una per les seves necessitats. Tenim amb nosaltres a la Mara Balestrini. Ella és d'Argentina i ens parla en castellà, no hi haurà cap problema. És llicenciada en comunicació audiovisual, postgraduada en arts marcials i ha realitzat el màster interdisciplinari dels media i actualment està finalitzant el seu doctorat a la Universitat College London. Mara, pels oients que no estan avançats al llenguatge digital, diguem-ne, què és exactament una app?
Vale, primero que todo, hola. Hola, Julia, y hola a todos. A mí me gusta siempre definir las apps de una forma muy sencilla. Es un pequeño problema, un pequeño programa que soluciona un pequeño problema. Y está en tu teléfono y te lo descargas, a veces pagas y otras veces es gratuito y te sirve para hacer cosas.
Las que sean, pero cosas. Ahora entraremos aquí, ¿eh? Entonces, hablando de todos estos temas que te he introducido antes, ¿cómo podríamos entender la cultura móvil?
¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues no sé ni siquiera si yo la entiendo del todo, la cultura móvil. Creo que la cultura móvil tiene que ver con todos esos hábitos que devienen del uso de los dispositivos móviles. Es decir, lo que se llama la cultura en movilidad, consumo de contenidos de manera ubicua, cuando uno está en el tren, cuando uno está en la calle, cuando uno está en la escuela. Estos tipos de contenidos tienden a ser más cortos, de corta duración. La cultura de movilidad tiene que ver con esto de que podemos consumir servicios en tiempo real, en cualquier momento, desde cualquier lugar, mensajear, pedir información, pedir servicios. Y creo que uno de los grandes cambios que estamos viendo son los nuevos tipos de servicios que devienen de la cultura de la movilidad. Por ejemplo, Uber, ¿no? Pedir un taxi utilizando el sistema de geolocalización de mi dispositivo. Para que el taxi me encuentre en el lugar específico en el que estoy, en el momento en el que estoy, y además yo puedo ver en la pantalla de mi móvil el desplazamiento del propio taxi, que también está conectado a otro móvil. Eso es la cultura de la movilidad, este tipo de servicios nuevos que también cambian nuestra forma de vida.
Y el ecosistema digital, entonces entiendo que es todo el cúmulo de esto, donde vive esta cultura, ¿no?
Sí. En la nube y en el mundo físico real también.
En una entrevista que te hicieron en el CC Lab, si lo digo bien, que ahora me vas a decir exactamente qué es, comentabas que con la utilidad de las apps cada vez hay menos, o sea, se consultan menos webs oficiales, se consulta más la app y menos las webs. ¿Nos quedaríamos entonces con una información segmentada o todo a la vez?
Totalmente. El CCCB Lab, es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tiene un departamento que se dedica a la innovación. Ellos organizaron, bueno, me pidieron que les ayudara hace 2 años a organizar este evento que se llamaba Mobile Apps para una Nueva Cultura. Y allí, pues esto en realidad fue, claro, en el año 2012 o 2011. Tantas cosas han cambiado. Y creo que esto que yo decía en esa época se ha acrecentado. O sea, en esa época yo decía, pues si empezamos a consumir cada vez más información a través de las apps y visitamos menos los motores de búsqueda y las webs, pues vamos a acceder a esa información específica que ha sido planeada para que aparezca en lo que se llama snippets, pedacitos de información a través de la app. Entonces, claro, es una información más segmentada, pero además, eso está afectando hoy en día a los medios de comunicación. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con una amiga que es periodista y me contaba que el 84% del tráfico de las noticias de este periódico viene de la mobile app de Facebook o de Twitter. Entonces, ya no solo es la segmentación por la información que yo voy a ir a buscar, sino por la que me llega, porque cada vez más la gente está leyendo los contenidos de los periódicos totalmente customizados, no solo por la mobile app, sino por la red de amigos, porque ya sabes que la mobile app tiene este aspecto social que es que están mis compañeros, mis amigos de Facebook y Twitter recomendándome contenidos. Entonces hay como un doble filtro, el que permite la app y el que además
hace la persona.
Exactamente, mi red de amigos.
¿Y cómo pueden afectar estas apps a la sociedad de la información?
Bueno, yo creo que son un producto de la sociedad de la información y que en estos ecosistemas tan complejos en realidad tienes espirales, ¿no? Bucles, donde una cosa afecta a la otra y esta se ve afectada por esta otra que afectó, ¿no? Entonces es muy difícil distinguir ahora qué elemento de la sociedad de la información deviene de las apps o viceversa, porque las apps son un producto de la sociedad de la información. Lo que sí no tengo duda es que es muy difícil pensar en deshacer este camino que hemos recorrido. Y cada vez más vas a ver que los medios en realidad empiezan a ajustarse a las apps. Por ejemplo, hoy en el marco de la Mobile World Congress, en el 4 Years From Now, el evento este de emprendeduría, presentaron los de la revista Vice. Y básicamente la propuesta de ellos, lo que los está haciendo exitosos, es que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y tienen una propuesta periodística que se adapta totalmente al consumo a través de apps y del mundo de social media.
He visto, es realmente interesantísimo. Un poco ya lo has comentado, y de hecho yo creo que es un tema que hay que profundizar, y es si estas apps van a acabar sustituyendo en general las páginas web, o podrán sobrevivir las dos.
Es una pregunta muy interesante. Nosotros estamos hablando de apps ahora como si asociadas al teléfono, ¿verdad? Pero en realidad lo que va a pasar es que con la Internet de las cosas, los objetos físicos que nos rodean van a estar conectados a la nube. Entonces ya no vamos a utilizar apps como las utilizamos ahora a través del móvil, ¿se entiende? O sea, mi reloj va a estar conectado y va a hacer unas funciones como darme la hora, despertarme y tal, que yo antes hacía con el móvil, ahora las voy a hacer con el reloj. Este micrófono va a estar conectado y me va a estar quizás mostrando aquí los comentarios que está enviando la gente en Twitter para que yo los pueda leer. Entonces se va como desdoblar la información y salirse del móvil hacia los objetos reales. Eso va a tener un impacto en que ya no creo que vayamos a las webs, ¿se entiende? No es solo que las mobile apps han iniciado un camino de desdoblaje de la salida de información que sale de la web y ya va hacia los objetos y lo va hacia nosotros.
Entonces, un problema que se me plantea es si estas aplicaciones pueden servir para resolver problemas locales o solo globales.
Las dos cosas. Pero creo que lo que... Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad nosotros, los que estamos trabajando en el mundo de la tecnología, estamos intentando cada vez más hacer cosas locales, porque la proximidad es un elemento que todavía no se ha explotado tanto. Entonces, bien, primero voy a responder tu pregunta en concreto. Sí sirven para responder a problemas locales, tanto como globales. A nivel local, no solo van a tener un impacto en lo que sería el barrio, por ejemplo, permitiendo que yo me conecte más fácilmente con los servicios de mi barrio, con las personas de mi barrio, intercambiando objetos en lo que se llama la economía de la colaboración, o decir, por ejemplo, la señora vecina necesita que alguien le cambie la lamparita, pues yo se lo puedo hacer en este momento. Entonces se van a generar este tipo de contactos, sino que también estamos investigando nuevos tipos de tecnologías donde el contexto te va a hablar a ti a través de tu móvil para conseguir que tú cambies tu comportamiento. Por ejemplo, yo voy a saber que tú te estás acercando a la cocina con una lata en la mano y voy a tratar de recordarte que deberías reciclar y no tirarla en el basurero normal. ¿Se entiende? Esto que se llama Context Aware Computing, o sea, computación que está al tanto del contexto físico, va a ser una tendencia que vamos a ver muy fuerte en los próximos años.
Madre mía, suena futurista, ¿eh? Pero suena de aquí 20.000 años y en realidad es aquí. El objetivo del Mobile World Congress, del que hablábamos, es generar condiciones óptimas, ¿no? Para que empresas y agentes de ámbito diferente pues puedan llevar a cabo una transformación del mobile y que todo esto se traduzca en un impacto en el territorio. ¿Es entonces un instrumento que tiene que actuar como motor para el desarrollo, internalización también del conjunto de empresas, o hablamos más de una transformación solo a nivel económico, o hablamos más de una transformación a nivel cotidiano? ¿De qué tipo de transformación hablamos, el impacto que está teniendo este mobile?
Yo creo que el impacto que están teniendo las tecnologías móviles y los comportamientos humanos y sociales que devienen de la apropiación de las tecnologías móviles no es solamente económico, sino que es hasta incluso político. Económicamente vamos a ver nuevas formas de consumo, se va a potenciar lo que se llama el consumo colaborativo, la economía de la sharing economy, donde los usuarios van a sacar un plus valor de los objetos que ya tienen. Yo tengo una escalera, el vecino del frente no tiene, se la alquilo por una hora, todo ese tipo de cosas, encontrar esos objetos me lo va a permitir hacer los móviles y eso va a tener implicancias en mi microeconomía, ¿vale? Sino que van a existir nuevos servicios que todavía incluso quizás no se han inventado, pero por ejemplo, utilizando los datos que los usuarios generan, ya habéis escuchado hablar probablemente esto de Big Data, ¿no? O sea que si una empresa puede o el ayuntamiento puede tener acceso a la cantidad de datos que nosotros generamos, eso va a tener tiene un valor comercial impresionante y antes sin los móviles era imposible, eso tiene un impacto económico. ¿Vale? Entonces, a nivel de lo micro, a nivel de lo macro, vamos a ver muchísimos impactos económicos y obviamente el gran mercado que se aproxima es el de la Internet de las Cosas, cuando todos los objetos, se está hablando de 20 billones de objetos conectados que van a estar generando datos e intentando vendernos servicios y aplicaciones.
Ahora ya, un poco más extraoficial, ¿no?, del día de hoy. ¿Qué te ha parecido el mobile de este año? ¿Alguna cosa a destacar? Además, tú has estado en el Forest for Now, si no me equivoco. ¿Qué tal? ¿Algo que quieras compartir con nosotros?
Bueno, a mí siempre me parece importante venir a este tipo de eventos porque, bueno, uno se pone en contacto con gente que está haciendo cosas muy interesantes. Yo tengo una crítica. Ya que estamos hablando así, me lo preguntas. yo creo que se está hablando mucho de la Internet de las Cosas y tal, pero veo en los últimos años que sigue siendo el foco de los desarrolladores de tecnología y de apps de generar cosas como la tostadora conectada o la lavavajilla conectado. Y el problema es que el hecho de que sea conectado o inteligente no puede ser un atributo en sí que lo hace mejor. Es un medio que le debería permitir dar otros servicios o hacer otras cosas para que sea mejor, ¿me entiendes? O sea, que se venda más.
Que no es el fin.
Exactamente, no es un fin en sí mismo hacer un objeto que sea smart o una tostadora que manda tweets. Pero si la tostada no es mejor que la tostadora normal, ¿a mí qué me importa que mande tweets? Y me parece que hay un faz de intentar venderle a la gente tecnología por el hecho de venderle tecnología y que en realidad lo que falta es que veamos cómo estas tecnologías que son tan potentes y tan accesibles nos van a permitir de una vez por todas empezar a resolver los problemas reales que tenemos. Inequidad, problemas políticos, falta de representación política, falta de acceso igualitario a los servicios, a los trabajos y tal. Entonces, a veces, de tanto estar en estos eventos de tecnología, a veces me voy con una sensación de podríamos estar haciendo más y podríamos haber estado haciendo cosas mejores.
Estoy bastante de acuerdo con esta reflexión, pero tú ya que has estado allí. Una última pregunta, muy rápida. ¿Barcelona crees que es la ciudad adecuada para hacer un evento tan grande como el Mobile? ¿Cómo ves Barcelona como Smart City, etcétera?
Barcelona es una ciudad espectacular, que tiene todos los atributos, que es muy inteligente. Primero habría que ver qué significa, ¿no? Esto de la ciudad inteligente. Yo prefiero hablar de ciudades sostenibles y conectadas. Eso para mí es una ciudad inteligente, ¿no? Una ciudad que tiene tecnología por tenerla o que automatiza todo en detrimento de las relaciones sociales, por ejemplo, no es inteligente para mí. Barcelona es una ciudad que mantiene un equilibrio fantástico entre la buena vida, el buen clima, las buenas relaciones sociales, el encuentro casual con un otro al que le puedes hablar y no que está corriendo despavorido para llegar a tiempo al trabajo. Y un servicio de transporte que es bueno, una ciudad que está integrada, bien comunicada, un sistema de bicis, etcétera. Y tiene una cosa muy importante que otras ciudades no tienen, que es que se puede prescindir del coche. Uno de los problemas a la hora de hacer una ciudad inteligente es el tema del coche. el coche genera mucha contaminación, ocupa demasiado espacio y tal. Y Barcelona es una ciudad que puede funcionar bastante bien si utilizamos menos el coche y más otros sistemas. Pero bueno, hay muchas razones por las que Barcelona es una ciudad óptima para transformarse en una de las mejores de Europa. Otra de esas es que la política del gobierno aquí es hacer barrios sostenibles a través de los ateliers de fabricación que permiten que las personas aprendan nuevas capacidades como la fabricación digital y puedan reparar las cosas que se les rompen. Eso es una buena apuesta a la sostenibilidad. Así que sí, mi apreciación por Barcelona, que no es objetiva porque la quiero mucho, creo que tiene, pues sí, está muy bien y tiene muchas oportunidades en este contexto.
Bien, gràcies, Mara. Hem parlat amb la Mara Balestrini, ella és llicenciada en comunicació audiovisual, postgraduada en arts marcials i no acabaria a mi, però actualment està finalitzant el seu doctorat a la Universitat College London. A la propera secció parlarem de la cultura i les TIC amb en Ferran Doñate, president de CECAT i CEO d'Ignotigmàtica. Gràcies a tots i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Bé, doncs després d'aquesta interessantíssima trobada amb la Mara, parlem de cultura i les TIC. La dimensió cultural de les TIC és innegable, tant si es contempla la cultura des d'una concepció doncs, àmplia en el sentit més antropològic, diguem-ne, com si es pren des de la concepció més delimitada en aquells àmbits de forma habitual. Si ens centrem en aquest àmbit, que de forma més o menys vigent actualment, exclusivament en aquesta segona dimensió, queda fora d'opte que l'erupció de les TIC doncs, ha estat un factor determinant en els processos de producció i de consum d'aquests últims anys. I d'aquí ve el concepte d'e-cultura, referit a tots els processos culturals que es desenvolupen en alguns dels seus estadis, a través de la xarxa o en la seva totalitat, en part, etc. Les TIC, per exemple, han posat nous recursos i fins i tot nous vehicles al servei de creació d'artística obrint possibilitats. Gairebé, doncs, que no pensàvem estimables en canvis com aquests. Però potser el més important és que també han possibilitat alterar la relació entre creadors i entre creadors i públics destinataris. També han establert noves vies d'accés a la creació artística i, diguem, doncs, la cultura en general. Ens acompanya el Ferran Doñate, president de CECAT i CEO d'Ignotigmàtica. Hola, Ferran, què tal?
Hola, Júlia. Hola a tots.
Amb Ignotigmàtica tinc entès que veniu del món de la informàtica, heu fet una mena de fusió del concepte cultural amb les TIC, concretament amb la producció o programes de ràdio, la creació d'esdeveniments, ja siguin empresarials, de caire cultural, etc. No és així?
Bé, és així, i de fet hauríem de dir, i referint-nos una mica al que ha comentat la Mara, que em sembla superinteressant, que Ignotigmàtica és un new media. Llavors, Ignotigmàtica és un new media que té una component importantíssima social i una component importantíssima tecnològica. És a dir, Ignotigmàtica, com alguns de vosaltres ja sabeu, aposta clarament per introduir als mitjans les noves tecnologies. És més, no és que aposti només per introduir-les, sinó que aposta perquè això és un viatge amb el qual les noves tecnologies i la comunicació ja van plegats, ja van de la mà. Si nosaltres ens dediquem a estudiar el que és la multimèdia i la història de la multimèdia, ens n'adonarem de que hi ha un impàs al segle passat amb el que els mitjans i el que és la tecnologia, el que són els avenços tecnològics, parlem de tecnologia des del telègraf, passant per la impremta, invenció dels PCs i pujant al núvol, etcètera, telèfon, smartphones, etcètera. Tots aquells instruments que, com deia Henry Ford, posen el progrés al abast de l'home. Això és la tecnologia. Llavors, això que deia Henry Ford reforça el que estem comentant ara. Per posar diguéssim, el progrés a l'abast de l'home, necessitem a l'home, necessitem la societat, necessitem l'aspecte social i necessitem l'aspecte tecnològic. Això té, té que anar unit, té que anar de la mà. Llavors, a partir d'aquí, absolutament coincident amb l'opinió de la mare en quant a que tot el que és tema mobile, tot el que és tema apps, en molts casos es considera smart o es considera una evolució o una innovació tecnològica a allò que està connectat. Entrarem una miqueta amb el món ACCAT, sortirem una miqueta del món innotimàtiques. Com sabeu, a ACCAT tenim un projecte que es diu Turismo 21E, Smart Tourism, que aúna i uneix una sèrie de projectes tecnològics basats en cloud computing i dirigits no només a potenciar la cultura del turisme i aunar tots els agents públics o privats que hi formen part, sinó a crear un ecosistema generador de PIB en un territori a través de la utilització de plans digitals que uneixen totes aquestes eines en un territori. Per tant, necessitem que les noves tecnologies, com molt bé estava apuntant la mare abans, apostin per solucionar reptes que tenim a nivell social. Aquesta és la real, diguéssim, missió que tenim els tecnòlegs i la real missió que té la tecnologia del segle XXI. I, a més, la d'innotimàtica és comunicar-ho i fer-ho en un entorn absolutament digital.
De fet, més o menys ho estaves dient, però enfocant una mica més al tema de la cultura, com veus l'impacte d'aquestes TICs en vells i nous processos culturals?
La cultura és tecnologia, i la tecnologia és cultura, i això ho hem de tenir clar. Si parlem de la tecnologia com una eina, els instruments culturals o els instruments d'accés a la cultura o a la informació, a les dades, als continguts que teníem fa un segle, o que teníem al segle XX, de fet, no són els mateixos que tenim al segle XXI i no seran els mateixos que tenim al segle XXII. Estem parlant del IoT, de l'Internet of Things, per exemple, i estem parlant de l'Internet of Things amb una taula, amb tota la naturalitat del món, quan fa 30 anys era impensable poder estar parlant d'això, perquè, clar, pensem que la nostra taula, el nostre tetrabric de llet, el nostre frigorífic, les nostres cadires, tot estarà connectat. Llavors anem a un món amb el que evidentment la tecnologia sí serà transversal, ja ho és, però encara guanyarà més protagonisme a nivell de transversalitat. Això vol dir que amb el camp de la cultura tindrem molts més mitjans de transmissió de continguts i molts més mitjans d'arribada de fets culturals dels que teníem abans. És a dir, l'accés es multiplicarà per infinit si les coses les fem bé. Això hauria de canviar societats, hauria de canviar política i hauria d'anar canviant, evidentment, processos empresarials, entre altres coses, que és un dels discursos que anem mantenint amb ACCAT, programa rere programa, i, com vosaltres sabeu, a Societat 21E, diguéssim, és un dels motors, no? Posar a l'abast de tota la societat el coneixement de totes aquestes innovacions i evolucions tecnològiques que cada vegada més, diguéssim, es dinamitzen d'una manera que no ens dona temps a seguir, no?
De fet, jo era una de les coses que volia incidir amb tu, que és que al final la incidència d'aquest fenomen de TICs doncs, ha traspassat límits i ha canviat la forma de difusió. De fet, abans la mare també quan ho comentava, no?, que la Vici ha presentat la seva nova reforma en temes de periodisme. Parles una mica de la teva experiència en aquest tipus de serveis que oferiu, aquest canvi que heu hagut de transversalitzar.
Bé, nosaltres estem molt contents, primer perquè tenim professionals que són natius digitals, i això és molt important, perquè entendre el concepte d'un mitjà des del punt de vista tecnològic no és tan senzill, és complicat. De fet, ara estem fent un experiment a nivell innotimàtica que serà molt divertit, com sempre, nosaltres intentem divertir-nos amb tot el que fem, però a més crec que serà molt enriquidor. És que estem creant una joint venture, en definitiva, amb un mitjà que ja té uns nivells d'audiència, que estem parlant de 7-8 milions de persones, Barcelona, voltant de Barcelona, Girona i altres ciutats, i el que estem fent és innovar dintre d'aquest mitjà. Això ho hem de fer amb un mitjà que no tingui un gran tamany, perquè les grans corporacions no ens deixarien i ens avorriríem. La veritat és que per nosaltres seria avorrit, però això és un mitjà que té el tamany suficient com per poder innovar i per permetre'ns l'entrada de les noves tecnologies a aquest mitjà. i passaran coses, i passaran coses molt divertides, i totes no les puc explicar perquè, clar, llavors, vull dir, perdrem el factor sorpresa, saps què vull dir-te? Però passaran coses molt curioses amb això. El Jordi riu perquè ja sap algunes de les coses que passaran.
Jo no, ara en tenim aquí expectant.
Jo crec que començarem a canviar els plantejaments i el format, la manera d'interpretar els mitjans que tenim avui.
L'any que ve et veig al 4 Years 4 Now amb la mare presentant.
No sé si tindrem temps, però ho intentarem.
De fet, com que la mare també li ha preguntat sobre el tema de Barcelona, m'agradaria que escoltéssim un reportatge on es parla de com en aquesta ciutat es promou la e-cultura a través del suport de les empreses creatives. Nacho, si ens el poses, endavant.
Barcelona consolida un canvi de model productiu vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació i a la creativitat. La innovació esdevé el motor per avançar cap a una economia més competitiva. Aquests són els sectors que en els darrers anys millor han resistit l'embat de la crisi i a més generen ocupació de més qualitat. Són algunes de les dades que es desprenen de l'informe Barcelona Metròpoli Creativa, que també incideix en el fet que una de cada tres empreses pertanyen a aquests sectors innovadors i ja representen més del 50% del total d'ocupació de la ciutat.
I que a més són activitats molt dinàmiques, per la pròpia naturalesa es van renovant molt, molt ràpidament, sobretot les activitats creatives, i tot això redunda en una economia metropolitana i ciutadana més dinàmica, que al seu cop es fa més atractiva pels que venen de fora.
L'aposta de Barcelona per l'atracció de talent es visualitza, per exemple, en la xarxa d'incubadores d'empreses creatives. La Fabra i Coats o el Disseny Hub són el centre d'una indústria en ple creixement que concentra l'11% de llocs de treball de la ciutat en sectors com el disseny, la fotografia o els videojocs i l'edició electrònica.
Aquí el que és necessari és fer un acompanyament a aquest tipus d'activitat i oferir espais perquè aquests creatius puguin tenir un centre de treball, però també perquè són activitats que és molt important les xarxes.
El repte per seguir...
Bé, en aquest reportatge en Vittorio Galeto, director de l'estudi Barcelona Metròpoli Creativa, ens parla també de com aquest tema impacta en l'economia. Recolzant aquesta activitat creativa, diguem-ne, creativa cultural, estem dinamitzant l'economia? I de quina manera, més o menys? La resposta llavors és sí.
Sí, sí, l'economia, evidentment, ja no només l'estem recolzant, sinó que l'estem transformant. I, a més, nosaltres tenim la desgràcia, i sabeu que això ho anem recordant programa rere programa, de viure en un país que això no ho recolza, que estem a la cua d'Europa. I, a sobre, si ens comparem amb altres continents com els Estats Units o parlem d'Amèrica, no? Perquè Sud-amèrica també està fent una aposta molt, molt potenta amb això, o Àsia, anem molt endarrerits per motius polítics, que això ara no entrarem, o motius jurídics, etc. Però bé, és veritat que hi ha ciutats, com és el cas de Barcelona, que l'aposta la tenen definida, la tenen clara. I és veritat que hi ha regions, com és Catalunya, que tenen un pla i tenen una estratègia digital que es diu Smart Catalonia i aposten per digitalitzar el territori. I és veritat que hi ha ciutats, que crec que ja per tamany són ciutats que a més l'aposta la poden definir molt més i tenen una gran oportunitat per ser, diguéssim, abanderats en aquest aspecte, com Sant Cugat, que estan apostant pel Social Smart City. És a dir, anem una miqueta més enllà de ser intel·ligents, de ser una ciutat smart, i entrem dintre del que la ciutadania de Sant Cugat, en aquest cas, ha de dir. És a dir, introduïm de forma intel·ligent les noves tecnologies perquè això redundi en un benestar a nivell de ciutadania, perquè siguem més socials, potenciem tota l'àrea social, en definitiva. I al final, quan parlem de corporacions, parlem d'empreses, parlem de business, parlem de diners, sempre estem parlant de persones. I això jo crec que és un fet que no podem obviar.
Bé, moltes gràcies, Ferran. Molt interessant, realment avui doncs està sent un punt molt d'això, molt alt, sens dubte. Ha estat entre nosaltres el Ferran Doñate, president de CECAT i CEO d'Ignotigmàtica, i a la següent secció del nostre programa doncs parlem de negociació. Molt interessant, el màgic win-win que tant coneixem, traduït guanyem... no em surt ni a mi, guanyar, que el Jordi Llong, CEO de Dream Hunters i creador, doncs ens farà una mica més d'explicació. Moltes gràcies i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@filmgroup.es.
coaching en diferents àmbits: el personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Bé, doncs, com deien, win-win, guanyar-guanyar, negociació avui amb el Jordi Llong. Pensem en actitud aquesta, el win-win tan coneguda, una actitud de la vida, que dic, puc guanyar i els altres també, i és bàsic, jo crec, per conviure bé. Es basa en creure que som tots iguals, que les relacions amb els altres no es tracta de guanyar-los, sinó de guanyar la relació, de trobar, un punt mig, si no m'equivoco. Però arribar fins aquí no és fàcil, no, Jordi? Necessitem la suficient seguretat personal i coratge per poder permetre que això passi. Segons Stephen R. Covey, si no m'equivoco, guanyar-guanyar és creure la tercera alternativa. No és la meva manera, no és la seva manera, és una millor manera.
Ah, efectivament. Bueno, bona tarda, Júlia i companys. Has nombrat algú que és l'autor d'un llibre que parla dels 7 hàbits de les persones altament efectives, no? I el guanyar-guanyar és el quart d'aquests hàbits. I efectivament és el dels avis que més lluny et porta, no? De fet, avui n'estem parlant. A mi m'ha agradat molt sentir a la mare, molt, molt. I el, bueno, Ferran, com sempre, brillant, això ja. Però perquè hem parlat d'innovació, però sobretot no hem comentat que la innovació, la revolució, tot el que inventem té que estar al servei de les persones, no? I això és guanyar, guanyar. És a dir, jo invento alguna cosa que al mateix temps és útil, no? I evidentment és el que ens portarà a nous paradigmes i a que les persones, vale, puguem ser més capaces d'avançar, vale, amb el concepte win-win. És evident. Per mi és un dels conceptes més importants, Julià.
Però tot i així, jo crec que és una cosa complicada, perquè amb algunes persones, tant amb les relacions afectives, comercials o familiars, hem de ser forts, hem de ser conscients del que som, tenir aquesta seguretat, saber què volem, per poder negociar, no? I arribar al consens. Vull dir, no qualsevol persona és capaç de fer això. Jo suposo que tu has treballat amb molts i tu ho saps. De fet, has treballat a programes anteriors on hem parlat de lideratge d'empresa, de lideratge personal. Sobre aquesta actitud, té a veure amb el lideratge interpersonal?
Evidentment. Mira, el lideratge interpersonal, ja en vam parlar en un programa, i a més ho comentàvem, i vam parlar de moltes coses que porten al lideratge interpersonal, vale? Però el que té més important el lideratge interpersonal és la capacitat d'innovar i buscar noves fórmules a vells problemes. El que aconsegueix el lideratge interpersonal és algú que és capaç de plantejar-s'ho tot. És a dir, per què els vells sistemes tenen que seguir funcionant? Per què jo tinc que guanyar i tu tens que perdre? No? Aquest és un joc, guanyar i perdre, és un joc que suma zero. Guanyar i guanyar és un joc que suma com a mínim dos. I això és el que aconseguia el lideratge interpersonal.
Avui m'està deixant tots pasmada, em quedo així com... Déu-n'hi-do. Jo me sé que sobretot als països occidentals hem estat educats en temes de competició. I de fet això que deies tu ara, no? De que un guanya l'altre perd, sempre s'ha vist així. Com adquirim aquesta actitud?
Bueno, l'adquirim des de petit, no? Des de petit, inclús a les escoles, no? Ja ens ensenyaven, no? Que si jo guanyo, tu perds, si jo soc més llet, tu ets tonto. Sempre ens hem mogut en els extrems del pèndol, guanyo, perdo, blanc, negre, feliç, infeliç, amor, desamor, no? Bé, i avui en dia, gràcies a tot plegat, gràcies a que el ser humà avança, gràcies a que el ser humà té una part important, gràcies a noves tecnologies, gràcies a que tots estem una mica preocupats, estem descobrint que el món el que té és una bàrbara i preciosa gamma de grisos. De fet, l'arcoiris, que tant l'art de Sant Martí, que tant ens agrada, està composat d'una meravellosa gamma de colors, no? És veritat que ho havíem adquirit des de petits, no? Però al final, repeteixo, aquest és un joc que esclavitza els forts, els esclavitza perquè els obliga a guanyar sempre, vale? I torna a somatitzar en els dèbils, no? Que els converteix en esclaus dels que ja són esclaus. Per tant, és un joc que no ens porta gaire lluny, no?
Em ve al cap una faula. De fet, ja saps que no em ve el cap, sinó que te la porto preparada només per tu. Diu així: una granota i un escorpí es troben a un costat d'un riu. L'escorpí sobrevivia amb prou feines i sabia que a l'altra banda del riu hi havia molt menjar. Granota li diu: tu podries ajudar-me a passar el riu, podria pujar a la teva esquena i així no m'ofegaria. Ni pensar-ho, li diu, em picaries i em moriria. Granota: no tinc cap interès a fer-ho, en necessito. I a més, quan creu el riu, podria caçar per tu també i així viuríem junts i feliços. Finalment, després d'àrdues negociacions de quan i com caçaria per ella l'escorpí, la granota va accedir a ajudar-lo. Quan estaven tocant l'altra banda del riu, la granota va sentir un lleuger bec a l'esquena. No m'hauràs picat, veritat? Sabia que això em podria passar. No vaig haver de fiar-me de tu. Ho sento. És la meva naturalesa. Al capdavall ja no ho necessitava i tinc molta gana. Ets un menjar molt suculent. Aquesta la sabies? Perquè t'he de sorprendre ja,
no, no és que... Segur que m'acabarà sorprenent, però aquesta fàbula te la vaig nombrar jo un dia i no, després dic, saps la de l'escorpí i la granota? Perquè és una fàbula que m'encanta. Més aviat del terrible final, on la granota mora, no?, i l'escorpí passa per ser el dolent, jo crec que és una fàbula que ens ensenya que tots hem sigut escorpí o granota en algun moment. Tots hem aprofitat, ens hem aprofitat d'algú o hem sigut utilitzats per algú. I això és el paradigma que des del coaching, els coachs, és treballant per les persones, treballant per ciutats felices, o per treballant per eines que la gent es pot intercomunicar i es pot, pues no sé, ella nombrava, lo que no sé és com tranquil·les una escalera i se la dejas a otro, però podríem imaginar arrencant l'escalera de mi casa i llevant-nos a l'altra persona. Però on la gent pot fer economia col·laborativa, aquests conceptes desapareixen. M'explico. Llavors, l'escorpí ni la granota poden nedar junts. O sigui, al final de la fàbula vol dir, el que estem dient és, podem anar junts i arribar junts. Clar que sí. Jo tinc una força i tu tens una altra cosa. No?
Perquè com discriminem a qui tenim al capdavant, al davant?
Mira, la gènesis, l'ADN, el crisol de la discriminació és la ignorància. És ignorar algú. Ignorar qui és. No interessar-te qui és. En el coaching sempre diem que no ens importa qui són les persones, ens importa qui poden arribar a ser. Vale? Llavors discriminem ignorant, no preguntant, no volent saber, no tenint interès, i és la primera discriminació que existeix, no? Més important.
Llavors no parlem només d'actitud, sinó que també parlem d'una habilitat, no?
Sí, parlem d'una gran habilitat. Veuràs, parlem d'una habilitat que no solem tenir. Nosaltres jo la denomino la presència, tenir presència. O sigui, tenir presència significa escoltar. És una gran habilitat, i Déu ens va donar dues orelles, però no les utilitzem gaire, utilitzem una boca molt, no? Escoltar significa saber què em vol dir, no interferir, no pensar que m'ho diu per què, o no posar elements de la meva part, no? Sinó escoltar de veritat, tenir presència. És a dir, quan jo estic amb algú, escoltar realment què diu i què vol dir. Perquè ho diu el Talmud, que és el llibre dels jueus, no? Les coses no són com són, sinó són com les veiem, que són. Perquè nosaltres les veiem basades en la informació que tenim. I, per tant, com tu veus la mateixa cosa que jo, perquè el mapa mai és el territori, el mapa és el teu mapa i el meu és diferent, interessar-me de com tu el veus i què és per tu les coses comença a ser la primera fórmula de que tu i jo podem guanyar junts, no?
Això em recorda allò del vestit aquell, no l'heu vist? De quin color veus aquest vestit? Sí. Blau o daurat? No, blau o negre o daurat o blanc? Jo pensava que era dubtada, perquè la meva família era l'única que havia d'un color, i vaig dir, mama, d'on m'has tret, no?
Bueno, a mi t'has de dir que m'ho va enviar la meva filla i vaig dir, filla, jo sóc del tònic, pregunta un altre, no veia res i és veritat. Però això passa, una cosa molt important, això del vestit, això ja fa anys que es treballa, no? El cervell tendeix a completar per la informació que té. Aquests pàrrafos que ens trobem a internet que diuen si lees estos números es que eres superdotado, no? Això ho veiem molt, eh? No passa res, el cervell composa basat en la informació que té. I això ens porta a molts errors de vegades. Prenem decisions per les persones, prenem decisions ràpides perquè el nostre subconscient és molt potent, però de vegades perillós. És una màquina desbocada.
Allò que parlaves abans de no l'actitud sinó l'habilitat, creus que té a veure amb la seguretat personal de cadascú?
Clar. En la mesura en què un agafa seguretat amb ell mateix, és capaç d'assumir nous rols, de trencar vells paradigmes. La seguretat s'assumeix des del punt quan tu arribes a la conclusió de que no importa el que et diguin, sinó que importa, només t'importa com t'afecta el que et diguin. I això que sembla tan senzill, canvia la teva vida. En el moment que només saps que només pot fer mal algú que tu t'afecta quan t'ho diu, clar, tu ets capaç de trempar paradigmes, de ser diferent, de donar un salt més quàntic a la teva vida, de fer coses que els altres no s'atrevirien. I no oblidem que el món deu les seves obres a gent com el que tenim en aquesta taula avui, no? Que fa coses diferents, no? I que s'atreveix a fer-les, no? té molt que veure amb la seguretat, evidentment, però nosaltres hem d'ajudar la gent que tingui seguretat. És a dir, quan fem, i per anar acabant amb el concepte de guanyar-guanyar, vale? Quan aconseguim que això s'instauri, estem donant seguretat a tothom. Perquè jo no tindré raó, simplement sumaré a la teva raó. I és el que jo ara estic treballant molt amb empreses de el concepte d'intel·ligència col·lectiva. És a dir, no es tracta de veure qui és més fort ni qui és més bo, es tracta de veure qui és capaç de sumar, perquè tothom qui suma és important. I quan tu sumes, ets important. Si no, ets un lastre, evidentment.
Llavors, petit resum de què és el win-win i com aconseguir-lo, perquè jo crec que és important que donem eines perquè la gent també sigui capaç, no, de fer-ho. Què ens diries?
Bé, jo us diria dos coses concretes. Vale? Una és, dona molta importància a l'altra, punt 1, perquè tothom té alguna cosa a donar-te, tothom, eh? Qüestiona tot lo establert, és a dir, el que tu saps, ho saps, però qüestiona tu, perquè pues pot venir la mare i saber més, i jo aprendre i emportar-me alguna cosa, pot venir el Ferran i saber més, o la Júlia, o qui sigui, qüestiona lo establert i tingues la capacitat de tenir presència. Tingues la capacitat de, quan algú t'estigui explicant alguna cosa, algú t'estigui parlant, escolta, oblida't de tot, escolta. I és per mi, les tres coses que se m'ocorrerien ara mateix a bote pronto. Eh? Si em dones més temps, més, però ara... Aquesta.
Te'n donaré més. Tu pots pensar pel següent programa.
Vale, gràcies.
Gràcies, Jordi. Hem parlat amb en Jordi Llong, CEO i creador de Dream Hunters, que és coach, directiu i, bueno, d'ex multinacional, formador, conferenciant, etc. Crec que té un llarg currículum. Seguirem fent un resum de les interessantíssimes idees tractades durant el programa d'avui entre els convidats, així que continuem amb el debat, sisplau.
Societat 21E, amb Júlia Arenc.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Debat 21E. El debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs avui els temes d'avui han estat bastant interessants. Jo crec que ens hem quedat tots amb el cul ben posat a la cadira. Hem parlat sobre les dades per a la nova cultura, l'e-cultura i les TICs, la negociació i el win-win, que tan bé ens ha explicat el Jordi. Anem a lligar una mica les idees exposades i poder transmetre als oients les conclusions d'avui. Jo tinc aquí una pregunta que sempre m'he preguntat i que crec que és molt interessant que la parlem. Fins a quin punt la incorporació de les TIC pot suposar un valor afegit, un tomb, determinant o el que sigui, respecte als mitjans o als formats convencionals, tant de producció, consum com dinamització cultural. M'explico? M'heu entès? És a dir, fins a quin punt... Déu-n'hi-do, la mare m'està fent cara de... Ai, ai, què ha preguntat? Mare meva, no? La meva pregunta és, fins a quin canvi de paradigma ens ha portat en coses tan essencials d'avui en dia com el consum, la producció i la dinamització cultural? Les TIC, i parlo de TIC com parlo d'apps o de qualsevol altra cosa, eh? Vull dir, jo crec que... Ferran.
Bé, venim de la revolució industrial. La revolució industrial va ser un canvi important perquè va significar que les societats passessin de l'agricultura a les ciutats i comencessin a treballar en processos. Això que comentava en Jordi abans, que és superinteressant, de la intel·ligència col·lectiva... es donaven processos, no eren processos, diguéssim, que aportessin intel·ligència col·lectiva a les persones, però sí col·lectivitzaven la feina. Llavors això ja va ser un canvi important, que vam patir del segle XIX al segle XX. Del segle XX al segle XXI entrem en l'economia del coneixement, o entrem en l'economia digital. Llavors el que canvien, evidentment, entre altres coses... són les eines. Els valors es mantenen i es mantenen ferms. El que passa que les eines van canviant la manera d'evolucionar a nivell social. Per tant, factors de producció que són una manera d'evolucionar, evidentment canvien o es transformen amb aquestes eines. La cultura, ja ho hem parlat, l'aplicació de les noves tecnologies amb la cultura el que fa és globalitzar-la, i a partir d'aquí, si voleu i accepteu el terme, democratitzar-la, que això és important. O sigui, esdevenir que allò que semblava que només pertanyia a una elit, doncs passés a globalitzar-se i pertanyar a totes les persones, no?
Això, Jordi, de fet, si no m'equivoco, és un win-win. Ha enfocat en un altre sentit, però és un win-win.
Jo crec que és una mica de lo que en parlàvem, no? I és molt interessant el que deia el Ferran. No solament a través de les noves tecnologies hem col·lectivitzat el coneixement, sinó que per mi, que és el que és més important, que és el gran canvi de l'home en les últimes èpoques, i encara tenim que treballar, ha col·lectivitzat les emocions. És a dir, les emocions que ens havien ensenyat a amagar-les, no? Avui un senyor a través del Twitter pot traslladar les seves emocions a una pila de followers, vale? Amb la qual jo ja no em sento dèbil perquè un dia plori, perquè em veig que els altres també ploren, no? I hem col·lectivitzat les emocions, i ara ja no parlem solament d'intel·ligència col·lectiva, sinó d'emocions col·lectives, no? I perquè el ser humà, no ho diem, és emoció. I de petits, almenys a la meva generació, no, ens havien ensenyat que l'emoció es havia d'amagar. Els homes no ploren, no tenen por, etc. No? Per tant, que estic una mica en la seva línia. Un dels grans avanços és que han col·lectivitzat coses que un sentia i pensava que era ell sol.
Mara, ¿tú también estás de acuerdo en esto?
Sí, estoy de acuerdo, y solamente me gustaría agregar una cosa. O sea, podría agregar miles, porque es un tema apasionante, y creo que entre los cuatro aquí hacemos un combo muy potente para hablar por el resto del siglo. Pero solamente me gustaría decir que uno de los cambios que han traído estas tecnologías, que a mí me parecen muy potentes, es que nos permiten actuar de manera colectiva, en tanto tú puedes encontrar otras personas que a las que les interesan las mismas cosas que a ti, por ejemplo, en cualquier otro lado del mundo, en cualquier otro momento de su historia personal o en cualquier otro momento horario. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, antes de que existieran estas tecnologías, estabas en contacto con otros que eran afines a ti, en tanto pertenecían a la misma comunidad. Pero esos vínculos que tú tienes con aquellas personas que pertenecen a la misma comunidad están limitados por lo que se llaman las normas sociales, el estatus, etcétera. Entonces, tú te comportas de una forma como X con tus vecinos, con tu familia, y te comportas de una forma diferente con aquellos que encuentras en la red, a los que les interesan las mismas cosas que a ti, pero no pertenecen a tu comunidad inmediata, por ende, estas relaciones no están afectadas por las mismas normas sociales que afectan a tu entorno más inmediato. ¿Y esto qué genera? Movimientos colectivos de escala planetaria por gente que es apasionada por un mismo tema y se siente unida porque ha encontrado a otros que quizás no sabían que existían. Imagínate un chico que le encanta la música heavy metal y vive en un pueblo de folcloristas. Ese chico igualmente iba a crecer sintiéndose un abyecto y sufriendo esa pasión que tenía. En cambio, en internet de repente encuentra que puede conectar con otros a los que les gusta lo mismo de manera muy rápida y sin las limitaciones del contexto físico real y las normas sociales de la comunidad. Yo creo que eso genera patrones de conducta social que no eran tan evidentes o posibles antes, y esto tiene que ver también con lo que llamamos inteligencia colectiva. Esto genera inteligencia colectiva.
Bueno, un porta l'altre, no? Al final, o sigui, una persona és... Jo li diria més que intel·ligència col·lectiva, li diria coneixement compartit. No és que tu seas més intel·ligent o no i te contesti directament a ti, sinó jo crec que és... Jo tinc un coneixement que, com deia el Jordi al final, considero que cada persona té alguna cosa a aportar, jo tinc el meu i el comparteixo amb el Ferran, que també té la seva cosa a aportar i a compartir, no?
I un trencament de molts paradigmes establerts, entre ells les fronteres. I això ja és important, perquè clar, quan la mare està comentant això, està parlant de que pots trobar allò que estàs buscant i allò que t'apassiona molt més enllà de les teves fronteres, i ho pots trobar ja.
Clar, la immediatesa també és un punt,
clar, aquest és un canvi molt important. Això vol dir que... No, això el que vol dir és molt senzill, a vegades és més fàcil trobar-ho. via o a través d'aquestes noves tecnologies a l'altra punta del món que trobar-t'ho a la teva mateixa comunitat. Llavors, aquest acostament o aquest, diguéssim, aquest desaparèixer a nivell del que parlem en quant a fronteres, països, de limitacions geogràfiques, per entendre'ns, clar, ens canvia molts paradigmes. I això ens acosta. I ens acosta a què? Al que ens agrada. Per tant, si ens acostem al que ens agrada, en teoria, hauríem de ser més feliços. O s'hauria d'apostar més per la felicitat, que crec que pot ser un dels punts claus que les noves tecnologies ben utilitzades, perquè són eines, diguéssim, ens poden aportar.
Bé, és el que... Vamos, ara amb l'última cosa que has comentat és una mica el que jo anava a dir. Amb les noves tecnologies tenim que ser més feliços. Ara bé, és com tot, ho hem de saber utilitzar. Vull dir, no ens podem tornar esclaus d'elles, no? Al final és, l'haig de saber, és com parlàvem en un programa, si recordeu, no? De l'abundància d'informació et converteix en ignorant, perquè en tens tanta que t'ho creus tot.
I no saps filtrar.
No saps filtrar, vale? Per tant, en la mesura en què, per això és funció dels educadors i de la gent que estem treballant amb les persones, perquè tot el món que tenen a l'abast el saben utilitzar com l'han d'utilitzar. I això sí ens farà molt més feliços.
I de fet has tret un tema, Ferran, que jo és on abans intentava anar, que dius, hem de ser més feliços perquè tens molta més informació, està molt més a l'abast, i aquest és el problema que jo trobo, i no sé si és un problema o és una oportunitat, de que llavors tot està tan generalitzat i tan globalitzat en aquest sentit que no som capaços de fer front a problemes locals. I dic locals perquè et podria començar a parlar de països amb problemes o ciutats o el que sigui, per exemple, no? Que deies, hi ha temes polítics que no entrarem però que dificulten. A mi em fa por que aquesta globalització tan gran, i no parlo de globalització en general, sinó d'aquesta tecnologia tan general, sigui contraproduent per poder fer un canvi local.
Bé, què és la localitat? Al final, clar, és que per això et dic que al final el canviar paradigmes vol dir canviar paradigmes i hem d'estar preparats, i això no és fàcil, i aquí entrem amb el que estava comentant el Jordi. El que necessitem són gestors, i necessitem bons gestors. O sigui, fins ara nosaltres treballàvem molt amb eines que eren enciclopèdies al núvol, per entendre's. Per què? Perquè anàvem a buscar informació. A partir d'ara tot això, i a partir d'ara vull dir des de fa uns anys ençà, tot això canvia. O sigui, ara el que necessitem són bons gestors d'informació. Això és el que està canviant, no? I a més, aquests gestors, diguéssim, hauran de ser capaços de gestionar i assessorar sobre informació que guanyarà intel·ligència. No, o sigui, el repte és important. Perquè, clar, el fet de dir la informació serà intel·ligent no és el mateix de dir gestionem dades. El paradigma va canviant, no? Llavors passaràs a gestionar conceptes, i la informació serà una part d'aquest concepte. És com un puzzle, no? Però tu hauràs de gestionar el concepte. Per tant, tornant a la localitat, la localitat al final, al igual que comentàvem, tu pots trobar algú a molts quilòmetres de distància que comparteixi amb tu una sèrie de passions, i en canvi no trobar-ho a la teva comunitat. Per tant, què és la localitat? Plantegem-nos això, perquè igual la teva localitat, en aquest cas, a nivell personal, si posem la persona, diguéssim, com a eix d'aquest canvi, la teva localitat seria aquella persona que està a l'altra banda del món i no pas la teva comunitat. Llavors, tots aquests paradigmes els hem de, diguéssim, anar treballant. És veritat que el territori geogràfic o l'ecosistema on un es desenvolupa és un factor molt important, és un factor molt, molt important i rellevant a l'hora de guanyar velocitat amb tots aquests paradigmes de canvi que se'ns presenten.
Gràcies, Ferran. M'he apuntat al tema globalització, parlar-ne en tots els sentits, tecnològic, perquè crec que és un tema que hem de profunditzar-hi molt més. Hem d'anar acabant. Com sempre, m'agrada que aneu, digueu 30 segons en què us quedeu, què us ha agradat, un consell pels oients, i que ens digueu, doncs, perdó, on us podem trobar. Ferran, començo amb tu, que estàs a la meva dreta, i després farem la fila. Molt ràpidament.
Bé, molt ràpidament. Jo em quedo, com sempre, amb una frase que dic a cada programa, que les noves tecnologies són el nou or digital.
I et podem trobar...
aquí mateix, a Sant Cugat, no hem de córrer gaire, a fecat.eu.
Gràcies. Jordi, endavant. La teva frase l'estic esperant, perquè l'anterior programa em va faltar,
Vinga. Jo em quedo que la velocitat sense direcció no et porta enlloc. El creixement de la globalització, el creixement de les noves tecnologies, sense una educació a les persones de com utilitzar-les, tampoc ens portaria enlloc. I amb aquesta feina hem d'estar empenyats tots. podeu trobar pues, tres B baixes dobles de dreamhunters.net.
Gràcies, i aquí, Jordi. I al Twitter també he vist
parlar. I al Twitter.
Jordi Long. Vinga, Mara, gracias, tú también.
Gracias. Me voy fascinada con la conversación que tuvimos y creo que este concepto de ganar y ganar, de que todos podamos ser más colaborativos y menos competitivos, tiene que ver con un cambio de paradigma que pues del que somos protagonistas en este momento y que estas tecnologías que tenemos nos van a permitir ya llevar ese paradigma, esas ideas a la práctica. O sea, la economía de la colaboración, todo esto tiene que ver con decir, no queremos cargarnos el planeta. Si tú tienes un coche y yo necesito que me lleven, podemos compartir. Y esto, las tecnologías lo están facilitando. Entonces creo que hay un muy buen contexto histórico, político y social para empezar a poner en práctica cosas que sabemos fundamentales.
Gracias a todos. Fin de semana que ve a la mateixa hora.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
El concurs per emprenedors Youth, amb seu local al Sant Cugat Trade Center, ha seleccionat 16 joves santcugatencs per al programa 2015.